Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, ja és a Catalunya. Una tornada televisada, minut a minut, amb tots els detalls, fins i tot els més personals i íntims, que contrasta, i molt, amb el dia de la seva fugida. És el moment de recordar el 23 de març del 2018. Per ser el dia abans, Jordi Turull va perdre la seva primera investidura a la presidència de la Generalitat perquè la CUP va votar en contra de Turull. Doncs bé, aquell divendres, 23 de març del 2018, estaven citats al Tribunal Suprem Rovira, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Romeva, Rull i Turull, pel jutge Llarena, que els havia de comunicar l'auto de processament de la causa oberta per rebel·lió. I van anar tots i totes, a excepció de Marta Rovira. Els primers, els tres membres d'Esquerra, Carbonell, Bassa i Romeva, sense la seva secretària general, que els va deixar sols quan els seus companys entraven a la seu judicial. Rovira enviava una carta anunciant que havia marxat. Després van arribar al Suprem Rull i Turull, aquest últim amb l'amargor de la seva derrota parlamentària i que no sabien res de la fugida de Marta Rovira. Es van acomiadar a l'última hora de la nit a la porta del Parlament i el dia següent, quan entraven al Suprem, preguntaven on és la Marta? Conseqüència, els que van anar al Suprem, tots i totes a presó provisional. L'argument de l'instructor, risc de fugida. Tothom va coincidir que la marxa unilateral de la secretària general d'Esquerra els va perjudicar. Bona tarda, sóc a Sergi Tor i a la cobertura pública televisada de l'arribada de Marta Rovira, doncs a mi, particularment, m'ha faltat, amb aquesta primera fila de dirigents i polítics, la presència de Bassa, Forcadell i Romeva. S'ha donat la circumstància que la mateixa hora que Marta Rovira arribava a Cantallops, milers de catalans patien la enèsima incidència a Rodalies. Dues fotografies a la mateixa hora de dos punts diferents de Catalunya. És fàcil comparar la Catalunya política, beneficiada per la llei d'amnistia, i la dels ciutadans del dia a dia, que com a mínim l'únic que podem reclamar per democràcia és que hi hagi per fi un govern de la Generalitat. Avui es compleixen dos mesos que es va votar. I aquí estem, amb un govern caducat en funcions i deslegitimitat pel vot del 12 de maig. Yolanda Canales, la localitat gironina de Cantallops, ha estat l'epicentre de l'arribada de Marta Rovira, on tot estava preparat i dissenyat. La secretària general d'Esquerra reclama recuperar la unitat independentista per impulsar el procés independentista, Yolanda.
Una mica abans de dos quarts de nou del matí, els fins ara fugats de la justícia han creuat la frontera. S'han vist llàgrimes, com les de la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, o les de l'exconseller Juli Fernández. També s'han vist abraçades, algunes de significatives, com la que han protagonitzat Marta Rovira i Oriol Junqueras, tot i la guerra soterrada, o no tant, que mantenen tots dos, o totes dues faccions, per controlar el partit. I la tornada de Rovira coincideix a més amb les negociacions per a la investidura, que a partir d'ara podrà coordinar presencialment. En tot cas, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha deixat clar que han vingut a acabar la feina que van deixar mitges i per unir tot el moviment independentista. I ha deixat clar que el seu retorn és una victòria.
Perquè hem guanyat! Això d'avui és una victòria! És una victòria absoluta! I ho hem de celebrar! Ho hem de celebrar! Ho hem de celebrar! Fa masses dies que l'independentisme no celebra res i ho hem de celebrar. I ha de ser un doll d'energia positiva per tornar-nos a aixecar.
Els homenatges han continuat posteriorment a Barcelona, en aquest cas organitzat per Òmnium Cultural.
Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Comencem pel temps. Nit, per cert, de molta xafegó a la costa i pluja també a l'interior de Barcelona, 13 litres a Berga, 14 a la Molina. Avui no fa tanta calor, tot i que a les Terres de l'Ebre sí que es pot arribar als 35 graus, és a dir, temperatures cap a 30, 32, que no està gens malament, però no tanta calor com ahir. Sol a la resta i a la tarda hi haurà pluges a l'interior de Barcelona i de Girona, que per cert poden ser fortes, i també al Prepirineu i Pirineu, tramuntana a l'Empordà. Aquest cap de setmana, demà dissabte, més irregular, amb nuvolositat i amb pluges a la zona de Pirineu i Prepirineu, i diumenge sí que serà una jornada molt més estable amb sol. Anem tot seguit al trànsit. Primer, lamentar un accident mortal a Salou aquesta nit. Una dona de 43 anys i veïna de Tarragona que conduïa una moto per la C-14 ha mort després de xocar per encalç amb un cotxe. La conductora del vehicle, una dona de 36 anys, ha donat a positiu al control de drogues i ha estat imputada per Mossos d'Esquadra per homicidi imprudent i conduir sota els efectes de les drogues. Anem ja a l'actualitat d'aquest migdia, cap de setmana, a més de canvi de quinzena. Per tant, pot haver-hi molt volum de trànsit. Busquem retencions actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, sobretot destacar un parell de punts afectats per accident. D'una banda, el cinturó de litoral, autovia 2, entre Cornellà i pràcticament Sant Feliu de Llobregat. Aquí hi ha hagut un accident i queda un carril tallat en sentit Martorell, per tant, afectant tot el trànsit al cinturó de sortida de Barcelona. L'altre punt, el situem a Barberà del Vallès, autopista AP7, té una topada entre dos camions, queda encara un carril tallat en sentit sud i aturades d'uns 6-7 quilòmetres entre Mollet i Barberà, tot i que en sentit contrari també ja comença a haver-hi lentitud amb aturades entre Bellaterra i Barberà del Vallès. Pel que fa a la resta de punts, sobretot destacar les dues rondes, torejant força volum en els dos sentits, la de dalt entre Pedralbes i Vall d'Hebron, sentit Besòs, i també de Vall d'Aura a Vall d'Hebron, sentit Llobregat. En el cas de la litoral, de Zona Franca a Montjuïc, en sentit Trinitat, i des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entrem amb successos. Un home de nacionalitat francesa va morir ahir. Va ser trobat el seu cos a les cases d'Alcanar. Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'autor o els autors d'aquest crim. Última hora, Ian Ledesma.
La policia autonòmica ha informat del succés passades les 21 hores mitjançant les xarxes socials i ha especificat que el tràgic succés ha tingut lloc en el barri de les cases d'Alcanar. Cap a 6:15 de la tarda, la policia ha rebut l'avís que han trobat el cadàver a l'interior d'un domicili. Seguidament, els agents s'han desplaçat fins a l'habitatge i han confirmat la mort d'un home i un entorn que presentava indicis de criminalitat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'aclarir les circumstàncies de la mort, mentre que el jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
I d'altra banda, la policia està investigant un apunyalament d'un home a Ciutat Vella aquesta matinada. La víctima es va desplaçar pel seu propi peu al CUAP a Pere Camps, on va ser atesa inicialment i després ha estat traslladada a l'Hospital del Mar de Barcelona. Està ingressada en estat greu a causa de l'apunyalament rebut. I d'altra banda, dues operacions policials contra el cultiu de marihuana a Catalunya. L'ubicació de les plantacions demostra que a totes les comarques catalanes s'ha extès el cultiu d'aquesta droga, tal com alerten reiteradament els Mossos d'Esquadra. A les últimes hores, la intervenció policial de Mus ha estat una a Reus i l'altra a Salt, Girona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 homes a Reus per tràfic de drogues i defraudació elèctrica. La policia va descobrir una plantació de més de 1.000 plantes de marihuana en una nau del polígon Agro-Reus, equipada amb làmpades valorades en 70.000 euros, filtres, ventiladors i aires condicionats. Els detinguts van intentar fugir per un fals sostre, però van ser interceptats. També es van trobar 2.455 euros en efectiu. Els 6 homes passaran a disposició judicial aquest divendres. D'altra banda, en una altra operació a Salt, la Policia Nacional ha desmantellat una plantació de 800 plantes de marihuana en el soterrani d'un habitatge. Es van detenir 2 persones i es van requisar un carregador de pistola Glock amb 6 cartutxos i 3.290 euros en efectiu. La plantació funcionava amb una connexió elèctrica fraudulenta valorada en gairebé 68.000 euros. La investigació es va dur a terme gràcies a la col·laboració ciutadana, desmantellant equips valuosos com aires condicionats i filtres de carboni. Els detinguts han quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars fins al judici.
Canviant d'arguments informatius, la febre per la selecció espanyola de futbol s'ha estès a molts municipis de Catalunya. Es veurà el partit des de molts indrets. Per cert, hi ha hagut un informe on destaca doncs, que bars i establiments d'oci, la patronal d'hostaleria, xifra una caixa de 117 milions d'euros, això sí, per a tota Espanya el partit d'aquest pròxim diumenge a les 9 de la nit, la final de l'Eurocopa, Espanya-Anglaterra. Però, com dèiem, aquesta febre també ha arribat a Catalunya i molts ajuntaments han decidit instal·lar pantalles gegants per seguir la final de l'Eurocopa. 9 dels 10 municipis més grans de Catalunya posaran a pantalla, començant per Barcelona i també Lleida, Tarragona. En canvi, a Girona, el seu alcalde, Lluques Salelles, s'ha negat rotundament a ubicar i instal·lar una pantalla gegant per veure el partit a la capital gironina. L'alcalde de Girona assegura que la posarà quan hi hagi seleccions catalanes, Yolanda Canales.
Efectivament, molts municipis catalans estan sumant al furor que hi ha per la selecció espanyola i instal·laran aquestes pantalles de gegants. Molts d'ells són de la província de Barcelona. A més de la capital, estem parlant de Sabadell, de Terrassa, El Prat, Badalona, Castelldefels, Santa Coloma o Sant Adrià del Besòs. També hi haurà pantalles gegant a Lleida i a Tarragona. I finalment, per cert, també ho farà l'Ajuntament d'Hospitalet, que a última hora d'aquest dijous va anunciar que es podrà veure la selecció a la plaça Europa, al recinte Firal. Finalment, l'alcalde, el socialista David Quirós, ha cedit a les demandes, especialment del Partit Popular, perquè s'hi havia negat anteriorment en repetides ocasions. Destaquen també absències, com la de Girona, que és l'única capital de província on no es podrà veure la selecció en pantalla gegant. Des del Partit Popular, Jaume Barall considera que és una mostra més del sectarisme de l'alcalde de Lluc Salelles, que, recorda més, ha de ser l'alcalde de tots. Amb tot, a Barall no li estranya aquest posicionament, perquè Salelles defensa la turismofòbia o ha tret, per exemple, places d'aparcament a la Guàrdia Civil.
Estic segur que hi ha molta gent, molts gironins, que els agradaria poder veure i disfrutar en grup, en colla, siguent tots, animant tots a la selecció espanyola. Però no ens estranya, no ens estranya. És el mateix alcalde que ha tret unes places a la Guàrdia Civil per aparcar, és el mateix alcalde que promociona les queixes de... contra el turisme i que apoya la turismofòbia. Vull dir, és un alcalde que es dedica a això, és un hooligan fent d'alcalde.
Sí que hi ha ajuntaments independentistes que posaran pantalles, el que ha irritat especialment el moviment separatista. És el cas del de Vilaseca, on Junts té majoria absoluta, i també el de Martorell.
Per tant, doncs, serà moltes les localitats catalanes on es podrà veure d'una manera col·lectiva aquest gran partit de futbol. Diumenge a les 9 de la nit, Espanya-Anglaterra. Canviem de tema, parlem ara de la ciutat de Barcelona, perquè la capital catalana construirà més de 1.800 pisos de protecció oficial en solar cedits pel Consorci de la Zona Franca. Recordem que han quedat hores d'ara en suspens el conveni que va signar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el govern de la Generalitat data de 1.700 pisos, que per la falta de pressupost, segons el govern de la Generalitat, ara no es poden fer o queden, en aquest cas, amb una parèntesi. Aquesta ara és una nova projecte, en aquest cas aquests 1.800 pisos, que s'aixecaran en dues parcel·les de les casernes de Sant Andreu i de la Marina del Prat Vermell, que són propietat del Consorci Nando Fandiño.
Així és, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, han firmat avui el protocol d'intencions de l'acord que farà possible la construcció de 1.878 habitatges de protecció oficial. Per fer-ho possible, el Consorci de la Zona Franca cedirà els solars durant 90 anys al consistori a canvi del que Pere Navarro ha definit com un cànon simbòlic. Les parcel·les de les casernes de Sant Andreu tindran un període de tramitació urbanística més curta i es podran començar a edificar entre el 2026 i 2027. En canvi, a la Marina del Prat Vermell han dit que els terrenys estan en una situació més heterogènia i la seva construcció en conjunt es pot allargar més en el temps. Collboni ha recordat que aquest acord arriba mig any després del conveni de col·laboració que l'Ajuntament va firmar amb la Generalitat per construir 1.700 pisos assequibles i ha valorat així l'acció del consistori.
Amb les dues mobilitzacions, els dos paquets que hem mobilitzat sol disponible, doncs pràcticament hem doblat la quantitat de pisos que en diferents estats de la tramitació i de maduresa urbanística estaran en aquests moments en construcció o en promoció a la ciutat de Barcelona.
D'altra banda, l'acord també contempla que el Consorci de la Zona Franca s'incorpori al projecte de rehabilitar l'antic recinte fabril de l'Escocesa. La intenció és fer-hi un nou centre vinculat a les indústries creatives, les fàbriques de creació i un projecte d'innovació sobre la gastronomia. En total, l'organisme aportarà 15 milions d'euros per rehabilitar tres naus i després explotar-les en règim de lloguer. També s'inclou en el pacte la compra dels edificis Mediatic i Creatic, el 22 arroba. Collboni ha assegurat que és una operació que ha de permetre en 20 anys amortitzar la inversió i continuar amb el procés que està donant a terme l'Ajuntament d'adquirir patrimoni i no pagar lloguer.
I parlem ara d'educació i dels resultats de les competències bàsiques que fa la pròpia Generalitat. És evident que a vegades és difícil tenir una fotografia global del nivell de la educació, però s'utilitzen dos barems. Un a nivell internacional, que és l'informe PISA, on per cert Catalunya es troba a la cua, l'últim va ser demoledor, i l'altre, doncs, les competències bàsiques que organitza la pròpia Generalitat a diversos instituts de tot Catalunya per veure, doncs, quin és el nivell dels estudiants. Amb els alumnes de quart d'ESO, el que van fer al febrer, és a dir, estem parlant ja de l'accés al batxillerat, es va demostrar que els alumnes han millorat en castellà i, en canvi, han baixat en català. Són els pitjors resultats des del 2013, i quina és l'explicació de la consellera d'Educació en funcions, Anna Simó? Doncs que s'ha baixat en català perquè hi ha un retrocés de l'ús social del català, i atenció, perquè diu que no hi ha inversió lingüística del català a secundària. A COPE Catalunya hem parlat amb alguns professors que d'entrada consideren que, primer de tot, els criteris per arribar amb aquestes notes són opacs. A més, també critiquen, malauradament, la politització de la llengua, Yolanda Canales.
De fet, el que fa la consellera d'Educació, Anna Simó, i amb aquests resultats a la mà, és justificar totes les mesures que està prenent el govern per a fomentar encara més el català a l'escola, però també en altres àmbits que van més enllà de l'aula i fins i tot en el terreny familiar. Doncs bé, hem parlat amb el portaveu de Docents Lliures, Carlos Silva, que és professor d'institut, concretament d'anglès. Aquí no sorprèn que la consellera tiri de manual, perquè el tema lingüístic per al govern, diu, sempre és política.
Entonces, cualquier resultado, sea positivo o negativo, normalmente negativo, que son los que les suele interesar más a ellos, pues lo van a utilizar para apoyar o como coartada para la matraca suya del descenso del uso social del catalán. Eso siempre lo han hecho y siempre lo harán, porque para ellos, como te decía, pues no es más que un tema político.
I no només això. Una altra cosa, diu Silva, és com s'obtenen els resultats de les proves que presenta la Generalitat, perquè després resta tenen a veure amb els informes que passen als centres. Diu que tot plegat és molt opac.
El tema de los resultados de estas pruebas de evaluación diagnóstica para nosotros, para los propios profesores, para los propios docentes, es una cuestión absolutamente opaca. No sabemos qué niveles miden, como verás, las cifras, al final, la variación entre las cifras es muy, muy ligera. Son como una especie de medias de Cataluña que diseñan ellos, no sabemos muy bien en base a qué criterios ni cómo.
La Generalitat, per exemple, diu que els resultats de castellà són 75,9 a quart d'ESO i els de català 70,7, però als centres el que se'ls entrega és el percentatge d'alumnes que estan al nivell baix, mig baix, mig alt o alt.
I amb el que portem d'aquest estiu, sens dubte que la millor notícia de totes és la falta de notícia. Ens estem referint a l'absència hores d'ara d'incendis forestal. Diem fins ara perquè és evident que el perill sempre hi és, i som al primer tram de l'estiu i queda molt. Però sí que és veritat que en altres estius, ja al mes de juliol, acumulàvem autèntics incendis forestals que devastaven, en aquest cas, centenars i milers d'hectàrees. Això no amaga que a dia d'avui hi hagi moltes discrepàncies entre bombers i les agrupacions de defensa forestal, les ADF, respecte de com ha de ser, en aquest cas, el nivell d'actuació quan es declari un incendi forestal. Fins i tot el cap de setmana que ve, les ADF han convocat una manifestació. Els bombers volen resituar el seu paper perquè afirmen que a hores d'ara els incendis són molt virulents i que poden posar en perill i arriscar tot un dispositiu si no hi ha una suficient professionalitat. Arrere, en COPE, hem escoltat el delegat de la UGT Bombers, Antonio del Río, que ha explicat de que hores d'ara el canvi d'incendis ha de provocar també canvis en els operatius.
Intel·ligència i l'estratègia i la tàctica aplicada al foc forestal ha canviat molt, afortunadament. Val? Primer, perquè un gran incendi forestal s'escapa a les capacitats de resposta de qualsevol cos de bombers del món, del món, no solament nostre.
Hores d'ara, aquí a Catalunya encara no s'ha formalitzat el pla d'actuació dels grups d'intervenció. I atenció a Antonio del Río, la seva crítica duríssima cap al que considera que no hi ha gent suficientment preparada per apagar un foc.
En escenaris tan caòtics, la nostra estructura no pot acceptar un exèrcit ingent, poc qualificat i poc coordinat, amb el qual els nostres comandaments, nosaltres mateixos, no tenim capacitat de gestionar. I en aquest escenari caòtic i incert no podem acceptar, doncs, que un exèrcit de civils interactue en les nostres tàctiques i en les nostres estratègies.
I al migdia, a COPE, saludem Antoni Font, coordinador comarcal de l'Agrupació de Defensa Forestal del Baix Llobregat, i en aquest cas en concret d'Esparreguera. Antoni Font, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia i molt bon migdia.
Per cert, Esparreguera de Festa Major.
De Festa Major. Vam començar ahir, amb la qual l'hem de bòlit, però bueno, és una Festa Major que a més és molt bona perquè l'Ajuntament ens ha comprat un camió de més de 300.000 euros, totalment nou. Som el primer ADF en tota Catalunya que tenim un camió nou i l'estrenem aquesta Festa Major. O sigui, imagina quina Festa Major més bona, no?
Molt bé, molt bé. Doncs aquesta sí que és la notícia, no? Un camió de 300.000 euros per l'ADF d'Esparreguera. Per cert, hores d'ara, toquem fusta. Som a 12 de juliol, però sempre pot arribar, doncs, evidentment, a qualsevol imprevist fort, però mínimes incidències forestals a Catalunya.
Sí, a dia d'avui no hi ha hagut cap gran incendi forestal. De les pluges i una mica les humitats de les nits ens ha donat una tregua bastant bona. Pintava, perquè fa dos mesos amb el decret de sequia i la falta de pluja i d'aigua, doncs pintava un estiu molt, molt, molt complicat. Val? I, bueno, doncs gràcies a aquestes pluges, doncs de moment estem tranquil·les. Van sortint cosetes, però són molt esporàdiques, molt petites, incendis de 500, 1.000 metres, 2.000, o sigui, molt petit en comparació amb hectàrees i hectàrees com van cremar altres anys.
Anem ara a la situació actual amb aquest text que finalment no ha tirat endavant del pla d'actuació de grup d'intervenció. I la pregunta, Antoni, és què us passa amb els bombers?
Bueno, jo te la faria al revés. Què li passa als bombers a nosaltres, no? Perquè al final nosaltres no tenim cap inconvenient i, bueno, nosaltres treballem amb bombers, amb bombers de camp, eh? Vull dir, des del cap de la regió tirant cap a baix, o sigui, imagina quantes escales hi ha, poden haver 15 o 20 escales per sota, i no tenim cap inconvenient normalment en cap bomber. Sempre hi ha algun rifirrafe amb algú que, bueno, doncs que està en contra de les ADFs o pel pagi o tal i qual, però no tenim cap inconvenient. Nosaltres, per exemple, la nostra part de referència, jo estic a Esparreguera, però gestiono tot el Baix Llobregat, és Martorell, i el cap de part de Martorell és: ei, veniu, convivim, us ajudem, el que sigui. O sigui, hi ha una col·laboració. També és veritat que fa uns anys enrere, jo sempre ho dic, i és una mica així, però sempre ho dic, éramos el ejército de Pancho Villa, perquè anàvem que si en xancletes, que si no sé què, que si no sé quantos, però fa 8, 10, 12 anys que la formació és bàsica. O sigui, no entra ningú a foc que no estigui format, que no hagi fet una formació a l'escola de bombers i policia, que no tingui unes hores d'experiència. O sigui, som gent formada. Llavors, doncs, bueno, aquest rol, jo a dia d'avui, rarament un dia tinc que tocar la cresta amb algú de, hòstia, mira, és que no vas amb casco, és que no sé què, és que no sé què. No, o sigui, fem una mica, anem seguint el que és el tema bombers, no? Si bombers va equipat així, nosaltres anem igual. Si bombers fa servir això, nosaltres igual. Si té aquest protocol, nosaltres és el mateix. Vull dir, perquè al final nosaltres som un suport a bombers. Però les altes esferes de bombers, que suposo que són les que mai trepitgen el camp, i des d'un despatx es veu molt bé, però des del terreny és quan es complica, aquestes són les que sembla que no ens vulguin. Clar, nosaltres tenim coneixement del territori.
I veus que hi ha en aquest cas una possible entesa per la configuració definitiva d'aquest pla d'actuació dels grups d'intervenció? És a dir, que hi ha en aquest cas espai per l'entesa definitiva?
Bueno, d'aquí dues setmanes nosaltres fem una manifestació, ¿vale? Aquest cap de setmana no l'altra, precisament per això, no? Perquè dius, ostres, al final són mans. I quan hi ha un incendi es necessiten mans, es necessiten medis. Jo entenc que una persona que va amb una branca d'olivera com fa 15 anys a apagar un incendi, no. Però nosaltres tots anem equipats amb un EPI igual que bombers. O sigui, el mateix. Sí que és veritat que el distintiu, ells van amb un color i nosaltres amb un altre. Però portem el mateix material. Portem una formació mitjanament bastant semblant. Sí que és veritat que ells fan més hores. Però dius, tal, tenim camions, tenim pick-ups, coneixem camins, que això és superimportant. Un accés de dir, ostres, un accés a l'ermita del Puig, ara jo t'estic dient Esparreguera perquè m'he sentat a l'ermita del Puig. Depèn per on pugis, pots trigar 15 minuts o pots trigar 30 segons. Bombers, amb el Google Maps, ja sabem com funciona tot, no? Que a vegades va molt bé, a vegades no. Dius, ostres, confieu en nosaltres. no cal que nosaltres siguem els superherois, que pararem el foc, no, perquè al final som tots companys i anem agafats de la mà. Llavors dius, ostres, si en canvi de dos podem anar cinc agafats de la mà, doncs jo preferiria agafar de cinc que no de dos, eh?
Les agrupacions de defensa forestal que demanen el seu espai, que reivindiquen la seva feina, la seva proximitat, i hores d'ara, doncs, que demanen que hi hagi aquesta entesa amb sindicats de bombers. Diumenge que ve hi haurà una manifestació. Antoni Font, coordinador comarcal de les ADFs del Baix Llobregat, gràcies per estar aquí a migdia a COPE, i tant de bo, això sí que és el més important, continuem doncs amb aquest estiu amb mínimes incidències, però el perill sempre hi és. Gràcies, Antoni, bona festa major per ser d'Esparreguera i bona tarda.
Moltes gràcies i bona tarda, i esperem que hi hagi bona entesa i que puguem continuar agafats a la mà de bombers, que és la idea,
Doncs mentre Esparreguera estan de festa major, com passarà amb altres localitats catalanes, a Matadepera estan votant, sí? Avui que es vote a Matadepera. Doncs ni més ni menys que fer amb l'únic camp municipal de golf de tota Catalunya. Si continua com a camp de golf o bé es dona uns altres usos. I hi ha molta expectació, 6.000 veïns de Matadepera i veïnes estan convocades amb aquesta votació que en parlem després de la publicitat aquí al migdia COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI, amb el cap de govern Xavier Espot. Ara a Andorra, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Sol Déu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Votar per un camp de golf no és habitual. Sol pot passar a Matadepera, on hi ha l'únic camp de golf municipal de tota Catalunya. I ara es debat a quin ús ha de tenir el camp. La pregunta és sí o no. Està d'acord en canviar l'ús del camp de golf municipal per a destinar-lo a altres activitats esportives i o culturals? 6.000 persones estan citades per votar, molta expectació i llargues cues davant un únic punt de votació que ha provocat crítiques per a aquestes cues. Joan Moreno, veí de Matadepera, ha votat no, és a dir, vol continuar amb el camp de golf i ha explicat el perquè.
Opcions aquestes, per exemple, doncs, que diuen anem a llegir un llibre, anem a això... No, és que a veure, tenim molt bosc, molts camps, molts bancs, molta cosa, i allò serà, a mi em dona la sensació una miqueta, un niu de merda, com es diu vulgarment, ple de bardisses, i que vindrà un tipus de personal que no és el corresponent.
I el Josep ha criticat aquesta postura de la votació impulsada per l'Ajuntament de Matadepera.
No, no, sí que ens preocupa, i ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè és una instal·lació esportiva que tenim i que per part de l'Ajuntament s'ha deixat que es neix degradant, amb una idea clara de tancar-lo, i la majoria de gent no hi estem d'acord.
Veurem el resultat. Ara, amb alguns antecedents, no es pot descartar fins i tot que hi hagi un empat. I anem amb una última hora, perquè el papa Francesc ha designat el prevere Josep Lluís Serrano Pentinato com a nou bisbe coadjuntor d'Urgell, Lleida, sacerdot de la diòcesi de Tortosa i conseller de nunciatura al servei de la Secretaria d'Estat de sa Santedat. Per tant, a don Serrano Pentinato, que va néixer fa 47 anys a Tibisa, Tarragona, va ser ordenat a prevere el 21 d'abril del 2002 a la Catedral de Santa Maria de Tortosa, Tarragona, a mans del bisbe Xavier Salinas. Segons el Codi de Dret Canònic, el bisbe coadjuntor assisteix al bisbe diocesà en tot el govern de la diòcesi i passa immediatament a ser bisbe quan el seu predecessor deixa el càrrec, fins que Joan Enrique Vives cessi del càrrec com a bisbe diocesà de l'Urgell i complíssim episcopal d'Andorra per jubilació o altres causes. Serrano treballarà com a vicari general en les tasques pastorals de la diòcesi amb la finalitat de conèixer les persones, institucions i entitats, a més del funcionament de les institucions del Principat d'Andorra. Per tant, el prevere Josep Lluís Serrano Pentinat és el nou bisbe coadjuntor d'Urgell a Lleida. I ara anem a tot seguit amb una bona notícia. I per parlar més d'aquestes colònies i del que significa, saludem a migdia a COPE a Mariona Boixadera, que és responsable de les colònies de l'Associació contra el Càncer de Barcelona. A més, tècnica de promoció i prevenció de la salut de la mateixa associació. D'aquí pocs dies, concretament a partir del 14 de juliol, és a dir, la setmana que ve, s'iniciaran amb un total de 80 participants aquestes colònies, concretament a l'Espai de Castell de Fluvià a Sant Esteve de Palautordera, ubicat a la plena natura del peu del Parc Natural del Montseny. Hi ha un total de 80 infants de 7 a 17 anys que hi participaran. Mariona, benvinguda a migdia COPE. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Suposo que ja tot preparat, perquè la setmana que ve ja marxeu de colònies.
Efectivament, vull dir, ja no és la setmana vinent, és d'aquí dos dies, diumenge. Ja marxem amb moltes ganes, molta il·lusió després de tota la feina, doncs poder veure el resultat.
Són colònies diferents pel que estan passant aquests infants? Teníem en aquest cas un pare o una mare com a pacients oncològics o fins i tot algun germà?
No són colònies diferents en si, no? Perquè el nostre dia a dia, diguéssim, que podria ser més o menys el mateix d'unes colònies d'estiu de qualsevol família, no? Que pugui apuntar els seus fills. Però jo és el quart any que coordino aquestes colònies i sempre acabo amb el mateix sentiment o la mateixa sensació de que hi ha algú màgic que passa, que hi ha un respecte, un bon rotllo i un bon clima que es crea, que jo crec que, doncs, òbviament, les motxilles que tots aquests nens porten darrere doncs, influeixen en el dia a dia i fa que siguin unes colònies molt xules.
Ho deia perquè és evident que un diagnòstic d'aquesta malaltia significa doncs, un canvi radical en la vida diària de les famílies i l'afectació que això pot tenir cap als infants a vegades és una mica desconegut, perquè evidentment també entren de cop i volta d'un dia cap a un altre en una situació radicalment diferent del que és la normalitat.
Efectivament, vull dir, sobretot amb els germans, no? Que al final és una miqueta, com es diu, no? Los eternos olvidados, perquè al final, doncs, òbviament, tota l'atenció va a parar al nen, fill, que està passant pel procés oncològic, no? I el germà, doncs, al final queda una mica al marge. Aleshores, doncs, per molt que estiguin passant aquesta situació tan delicada, des de l'associació volem recordar-nos d'ells i poder doncs, brindar-los l'oportunitat doncs, que durant aquests dies ells siguin els protagonistes.
Són 80 participants i s'ha obert ja fa 20 anys que l'Associació contra el Càncer de Barcelona organitza aquestes colònies i la novetat és que s'ha obert ja també amb altres participants de la resta d'Espanya.
Exacte. Vull dir, al final l'Associació contra el càncer és una entitat estatal. Aleshores, aquest any també rebem infants de Sevilla, de Madrid i de Burgos.
Per cert, aquest dilluns hi ha una exhibició de Mossos d'Esquadra.
Exacte. L'associació té una col·laboració, no?, amb la Fundació Mossos d'Esquadra i l'any passat ja van venir i aquest any repetim i venen dilluns a fer-nos una exhibició a que poder, aquells infants puguin apropar-se una miqueta a la realitat de les unitats del cos.
I exacte, perquè quines són les característiques d'aquesta activitat de la policia?
Doncs mira, venen amb els cotxes, motos, amb els drons, aleshores doncs fan, no?, que els infants doncs puguin veure més de prop i bueno, pujar-se al cotxe dels Mossos d'Esquadra i tocar la sirena, crec que és el somni de qualsevol nen i potser d'algun adult també.
Val, per tant, té molta acceptació.
Exacte, sí, sí, sí.
Molt bé, sou al Parc Natural del Montseny, és un lloc idíl·lic, al Castell de Fluvià. Les colònies duren una setmana, del 14 al 18 de juliol, i a banda de les colònies suposo que s'estableix aquest lligam personal, no?, de noves amistats, que després té un recorregut molt més ampli que no pas el dia de la finalització de les colònies.
Efectivament, vull dir, sempre l'últim dia veus uns quants infants no plorant, que això és com bastant típic de les colònies, però en aquestes colònies com tenim aquesta continuïtat, no?, de fer-les any rere any, cada any la llista d'espera de repetidors s'omple moltíssim. Nosaltres tenim el principal criteri i és poder donar la possibilitat que tothom participi i que sigui una vegada. Aleshores, sempre entra primer la gent de nova inscripció i els repetidors sempre estan, les mamis, enviant-me whatsapps, Mariona, porfi, perquè tenen moltes ganes de repetir i realment els nens i nenes que tenen l'oportunitat de repetir, veus com any rere any es retroben i és molt emocionant.
Home, doncs ha de ser dur, aquest procés de selecció, perquè dir sí. Algú no ha de ser duríssim.
Exacte. Haver de descartar o de dir que no és molt difícil, però bueno, forma part de la meva feina i intento ser més justa i possible, no?
Mariona, aquest diumenge s'inicien aquestes colònies de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Que vagi molt bé, que disfruteu molt, que pugueu, en aquest cas, en aquesta setmana, fer el que es fa a totes les colònies, establir aquests lligams personals per a nens i nenes de 7 a 17 anys que estan vivint, doncs, en aquest cas, una situació difícil dins de la seva vida i que tant de bo doncs, tot surti bé. Gràcies, Mariona, per estar aquí a Migdia Cope i explicar-nos aquestes colònies. Una abraçada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Una abraçada ben forta i gràcies per ser altaveu de les colònies.
I en la recta final de Migdia Cope Catalunya, com sempre, l'apunt d'esports a 4:45 serà ampliat. Joan Batllori, molt bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Quina és l'última hora?
Doncs mira, avui començarem parlant de Nico Williams, que sembla que cada vegada pot estar més a prop del Barça. Aquest matí ha fet unes declaracions al diari Esport al president de la Lliga, Javier Tebas, que ha dit que el Barça està molt a prop de tornar a operar amb la regla de fair play 1-1 i que, per tant, podria estar en condicions d'afrontar el fitxatge de Nico Williams. Un missatge molt semblant al que va dir Laporta el passat dilluns. El Barça, que ha inscrit a les últimes hores a Lamine Yamal i a Cubarsí com a futbolistes del primer equip. El Girona aquest matí ha fet el primer entrenament a les ordres de Mitchell, l'últim fitxatge, l'holandès Van de Beek, a la Ciutat Esportiva de Vilablareix. Van de Beek, el migcampista holandès, s'ha compromès amb el Girona fins al 2028. A l'Espanyol, els futbolistes afronten el seu darrer cap de setmana de vacances perquè tornen a la feina dilluns. Sentirem després a Nico Melamed, que ha parlat pel diari Marca de la seva sortida de l'Espanyol. Ha fitxat per l'Almeria i ha dit que ha marxat perquè ha sentit que l'Espanyol no ha fet tot el que havia de fer per retenir-lo. I estem pendents ja a aquesta hora, Sergi, de la primera semifinal de Wimbledon, que enfronta Carlos Alcaraz amb Medvedev. Primers compassos del partit, estem al primer set, domina Medvedev per 2-1.
No hi ha cap de setmana que no sigui apassionant a nivell esportiu i aquest, evidentment, moltes coses, però també aquest Espanya-Anglaterra diumenge a les 9. Gràcies, Joan, una abraçada molt forta, t'escoltem.
Una abraçada, Sergi.
Arriba Línia Cope a les 3, el repàs nacional i internacional d'aquest divendres 3:05, última hora de l'Eurocopa, amb aquest Espanya-Anglaterra, i a menys 10, Joan Batllori.